Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la nostra caravana i pujar-ne ben fort al seu volum per descobrir la música del cantautor Miquel Nafria, Núria.
El nostre convidat d'avui és un jove igualadí, resident a Barcelona, que, tot i no tenir cap mena de formació musical, fa anys que fa cançons. Cançons, per cert, per amor a l'art, perquè asseguren no li donen per viure. Va ser arran de l'amor d'un amic, a qui assegura estimava secretament, quan va començar a escriure els temes que van configurar el seu àlbum conceptual el 2021, Ser trencada. Una ser trencada que simbolitza un cor trencat i a través del qual plasma la història d'en Pau, un amic a qui va conèixer a la universitat i de qui es va enamorar sense arribar a dir-li mai. Aquest silenci es va tornar etern quan en Pau li van diagnosticar leucèmia, una malaltia que se'l van portar per sempre. És aquesta història que el nostre convidat d'avui va publicar al seu Twitter, la que un dia per casualitat va arribar a les mans del nostre presentador, qui no va dubtar ni un moment en trucar-lo per fer-li una entrevista. I així ha estat. Avui als estudis de Ràdio Estel rebem a Miquel Nafria, un jove que lluita per fer música i per dir tot el que no va poder dir al seu moment a través de les seves cançons.
Miquel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta cançó l'he feta per tu la nit després d'aquell dijous quan vaig dubtar per primer cop si fer-te un petó preguntant-ho als teus ulls.
Miquel, a Twitter et defineixes com en Miquel, en minúscules, un noi que fa cançons per amor a l'art perquè no li donen per viure.
Sí.
Que fotuda està la música, no?
Està fotuda. Sobretot la música en català.
Sí?
Sí.
Veu un mal moment? Les noves generacions que intenteu...
Aviam, mal moment no és, perquè hi ha una moguda molt xula que està ressorgint ara, també arrel de la pandèmia, jo diria. Molta gent va fer això d'escriure, composar i produir-se coses durant la pandèmia. I és que hi ha una escena emergent molt xula, de l'indie, sobretot.
Què ha de tenir un artista per intentar fer-se un lloc al món musical català?
Jo crec que un públic, un petit nínxol de mercat i explotar-lo, però...
Quin és el teu?
No el tinc molt estudiat, però... Home, gent jove, molt sensible amb el tema de la música, això sí que ho tinc.
Gent molt romàntica, no?
Gent romanticota, també molta gent he vist del col·lectiu LGTB, també pel com que era el primer disc, però en general hi ha de tot, però sobretot ha de ser gent que li agradi aquest tipus de música més així recollida, de plorar, potser.
De seguida passem i repassem tots els discs que has tret, aquests dos discs, aquests senzills que has tret i que podem veure i podem escoltar a través de les xarxes socials. Abans, però, creus que arribarà el moment en què la música et doni per viure? Si més no, la intenció hi és?
Aviam, la intenció hi és, sí, com a somni. Estaria molt bé poder viure d'això, però de moment no dona com per viure. Però bueno...
La passió per la música, però, et ve de petit?
Sí, diria... Em ve de petit una mica voler explicar històries en diversos formats, perquè jo vaig fer comunicació audiovisual i també escric coses de contes i novel·les. I... Vull dir que és una mica... És més la passió més d'escriure, sobretot, més que també està la música en si, produir i tal, però jo crec que la gènesis, l'origen és escriure, explicar coses.
Dèiem que amb en Miquel repassaríem una mica tots els treballs que ha anat fent, perquè el que està clar és que, tot i que encara no tenia els recursos suficients per dedicar-se de ple al món musical, no has parat de treballar. De fet, a dia d'avui ja pots presumir de tenir dos àlbums, el primer d'ells, Ser trencada, que sona així.
T'haig de dir una cosa que no sé molt bé com dir. La tinc a la gola, a punt de sortir. T'haig de dir una cosa...
Abans, Miquel, la Núria ens en feia 5 cèntims de la història que amaga aquest àlbum, però explica'ns-ho tu mateix, com neix tot plegat. És d'orillo, eh?
Sí, tot plegant és una mica del confinament. El Pau va morir el 9 de novembre del 2020. Hi havia passat la primera fase, diguéssim, del confinament. Jo vaig seguir vivint... Llavors vaig anar a casa dels meus pares, a Igualada, i a mi em va enganxar en un moment on jo seguia treballant, però durant un temps m'havien fet un ERTE, vull tenir més temps, va passar això, i una mica, doncs, es va juntar tot, va ser com el moment de... Jo vaig començar a escriure cançons perquè això em va envair com aquest sentiment de... Bueno, de dol, sobretot, també, i de se'm va remoure de... Bueno, no havia dit les coses potser que hauria d'haver dit, saps?
Allò et va servir per buidar-te?
Sí, totalment.
I avui, què tal?
A dia d'avui, molt bé. Vull dir, cada cop millor.
Sí? Sí. Costa parlar amb Pau o no?
Bueno, a veure, en el seu moment va ser dur, també, perquè quan jo vaig treure ser trencada, feia just un any que el Pau havia mort. Uh-huh. I quan vaig... Jo no anava a explicar la història que tenia el disc. Era algo que m'ho volia quedar per mi, però un amic em va dir, escolta, això ho has de dir, un amic periodista, que
com a bon
periodista sou així, tots així. I va veure que tenia potencial i va dir, això ho has d'explicar, i llavors em va ajudar a fer un fil de Twitter i vam fer un fil de Twitter. Uh-huh. El fil tampoc entrava molt en detall de la història amb el Pau en si, era més el meu procés del dol, però sí que explicant d'on venia i el sentit que tenia el disc i l'homenatge que era, no? I ostres, va ser fer aquest fil, es va fer una mica viral i de sobte van començar a trucar a totes les ràdios i mitjans i jo va haver un moment que em vaig una mica agobiar perquè,
sí?
D'una banda, jo no volia fer com... No volia comercialitzar amb la memòria del Pau, saps? Sí que quan vaig parlar amb la seva família i em van dir endavant, fes totes les entrevistes perquè això el manté viu i tal.
Clar, d'altra banda era un gran homenatge, no?
Sí. Però sí, jo va haver-hi moltes que no vaig accedir, sobretot les de tele, perquè és com a la ràdio encara, no? Que anaves i podies parlar i ja està. Mm-hmm. Però a la tele se'm quedava gran.
Ho deia abans la Núria, que és un disc conceptual aquest de ser trencada, que et toca l'ànima, que te l'arriba a destrossar. T'arriba a animar, també, a l'inici mm-hmm. del disc, no? Disc conceptual, per tant, s'ha d'escoltar de la primera a la darrera,
idealment,
en ordre.
Idealment sí, perquè és una mica el disc va seguint com les fases del dol. Bueno, la meitat endavant del disc és les fases del dol. Al principi és més l'amor no correspost uh-huh. i per gaudir bé l'experiència, diguéssim, sí. Però bueno, cadascú el pot escoltar com vulgui. Eh?
M'has explicat que aquest disc et va servir per buidar, et va servir com a certa teràpia, però què és el més complicat de fer un disc com aquest?
A nivell, dius, de treball o emocionalment?
Les dues coses. Suposo que una cosa implica l'altra.
Home, emocionalment és el fet de que estàs tot el rato pensant en això i reobrint aquesta ferida, no? I jo vaig plorar molt fent el disc, era com anar reobrint un dol, també curant-lo, no? Vull dir que entenc també... Clar, un cop fas una obra i ja et distancies i la penges, una mica t'oblides de tota l'emoció que li has posat i de sobte t'escriu gent dient he estat escoltant les cançons plorant i tal i dius, ostres, clar, és que jo quan ho feia també estava així, no? I és normal que la persona que ho escolta per primer cop doncs té aquesta impressió i després a nivell de treball doncs fer un disc és una borrada d'hores i de temps i de... perquè a més jo ho vaig fer tot, o sigui, vaig fer tot jo, diguéssim.
L'autoedita, que se'n diu, el disc?
Sí, autoeditat, autoproduït, vull dir, el vaig treure... Jo el vaig treure sense discogràfica, vull dir, el vaig treure... Em vaig obrir un compte d'aquests de DistroKid per distribuir uh-huh. la música i el vaig penjar a Spotify.
Per tant, això que sonava i que escoltàvem no és estudi?
No, és tot gravat a les golfes de casa dels meus pares.
Déu-n'hi-do.
Sí,
Déu-n'hi-do, bueno, perquè sona brutal.
Avui en dia es pot fer música...
Sí, es pot fer així?
Es pot fer així, totalment, sí, sí.
Ara ens ho deies, que tots dos discs, i ara entrarem en el segon, són autoeditats. Això és perquè no confien en tu o perquè tu no vols entrar en discogràfica perquè compta?
Home, primer perquè quan vaig treure el disc era una cosa com molt autoterapèutica que havia fet jo i no havia anat encara a cap discogràfica ni res. Però quan sí que quan vaig treure el primer se'm van contactar algunes, però jo estava en el moment aquest d'agòbio i em vaig dir a totes que no.
Vale.
I ara dic, bueno, potser va ser una mala opció o una mala decisió, però no sé, jo crec que pel tipus de projecte que tinc ara mateix, ara sí que començo a notar més, que sobretot pel tema dels directes i tal, que m'aniria bé tenir algun equip al darrere que em busqués bolos i que me'ls muntés bé.
Dit d'una altra manera, t'està costant gestionar-ho a dia d'avui?
Aviam, més feina i és un mal de cap. O sigui, em costa gestionar-ho, però perquè moltes coses directament passo de gestionar-les, aquest és el tema. I potser hauria d'haver fet més concerts que no he fet, hauria d'haver fet més merchandising que no he fet, hi ha moltes coses que no les faig perquè com que ho estic gestionant tot jo, doncs em centro més en fer un nou disc i en fer nova música, que és el que m'agrada, i no tant en aquestes altres coses.
Després parlarem de concerts, merchandising, però abans ens deia l'Andreu González, el productor d'aquest programa, que sí que entens i que a més va a causa solidària.
Sí, bueno, vaig fer... En el seu moment vaig fer una tirada de suadores del disc i els beneficis els vaig donar tots a l'hospital... no, a la Fundació Josep Carreras, anava a dir Sant Joan de Déu, però no, aquest és un altre. A la Josep Carreras i ja està.
Ho dèiem al principi, Ser Trencada no és l'únic disc que s'ha publicat i autoeditat. L'any passat, el 4 de novembre, vas tornar i ho vas fer publicant Ela Geminada.
Que estrany com vas passar de ser el meu amor a sols un mes, de ser-ho tot a no ser res. I que irònic és si eres tu qui em va tornar a fer creure un cop més en l'amor. I ara ets tu qui em fa més veure quina merda que és això. Tens massa merda al cap. Tens massa món de Yuppie i Disneyland. Vols sentir papa?
Està guai, no?, cantar coses crues i tristes de forma animada.
Total, aquesta era no, la premissa de la cançó, sí.
Per què així?
Perquè era com... En aquesta cançó volia retratar com una mica aquesta idea d'algú que fa veure que està bé o que està en aquesta fase de culpar l'altre i fer veure que tot li va bé, però en veritat no està tan bé.
I la Geminada, que també neix com un concepte, que és el desamor, no?
Exacte. Bueno, i la Geminada una mica... Perseguim la cosa aquesta de fer discos ja amb una lletra... Que
ara t'ho pregunto, això, perquè em té curiosit.
Va ser una mica agafar una grafia que representés també un concepte que era un punt entre dues, les dues persones, i parlar una mica de les històries d'amor que s'acaben.
Perquè això de les grafies, és a dir, Ser Trencada, la Geminada, en cada cançó a Spotify, quan trobem cada cançó, trobem el nom i just després una d'aquestes grafies, no?
Exacte. A la Geminada, sí, cada cançó va acompanyada d'un signe ortogràfic que és com un punt que representa el tipus de punt del que parla la... O sigui, a la Geminada és com un àlbum conceptual dels tipus de punts finals de les històries d'amor. I el tema de les grafies una mica és perquè quan vaig fer Ser Trencada... Com que era una cosa com tan mínima el que em vaig fer jo a casa i tal, doncs vaig pensar, ostres, una sola lletra que ho representi, que a mi, com que era un àlbum conceptual, vaig pensar de ser un concepte i vaig pensar en la Ser Trencada com un cor trencat.
Estem escoltant una de les cançons, si m'ho deixes dir, una de les meves preferides de tot el teu repertori, que és aquest Puto Amor de Merda. Hem mitificat massa l'amor romàntic?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Totalment. Totalment mitificat.
Em feies un somriure que ara pensava, has mitificat massa l'amor romàntic?
Jo sí, jo sí. A més, és que encara ho, o sigui, a vegades encara ho faig, eh?
Què és l'amor per tu? Com el definiries?
Ostres, quina bona pregunta, eh?
Anem a entrar al jardí.
Clar, és que l'amor és molt, molt abstracte, vull dir. L'amor poden ser el típic que diuen, no? L'amor fraternal, l'amor filial, hi ha molts tipus d'amor, però... l'amor romàntic en si, jo cada cop estic més convençut i és tot una mena de... Això, no d'invenció, però sí una mica de... que està massa mitificat, no? Perquè és, almenys com ens el venen de... És el que solucionarà la teva vida, és el que et donarà la felicitat, quan la felicitat són moltes coses. I n'hi ha d'altres tipus d'amor. Has de tenir amics, has de tenir un hobby, has de tenir feina, has de tenir... No?
Així com en el primer disc que et preguntava si et va servir de teràpia, aquest segon disc també va servir de teràpia?
Sí, algunes cançons sí. Perquè el segon disc... No hi ha en el... És una mica inèdit, però del segon disc no vaig parlar d'on venia, però evidentment venia d'una experiència, d'una altra experiència, no?, que vaig passar, però sí, totalment. Jo la música l'entenc com almenys expressar alguna cosa que vulguis dir, no?, i en el procés de fer-ho, doncs, si t'alliberes i total.
Perquè entenc que tot el que expliques són experiències viscudes, o no té per què?
Aviam, òbviament, hi ha, sobretot en aquest de la Geminada, perquè les lletres són més realisme màgic, amb... Bueno, tenen com més pompa i hi ha més història en metàfora, però sí que la gènesi del sentiment sempre ha de ser algo que tu coneguis, si no, no té massa sentit escriure sobre algo que no has viscut, no?
Va, que seguim descobrint aquest àlbum i hem d'escoltar sí o sí La fi del món, un tema de més en col·laboració.
Vas dir no ho veig clar, m'agobia el demà. Tinc massa por, no sé si ets tu el meu amor o el meu desastre. Però si no hi hagués un futur que ofegués, si fos demà la fi del món, tindries valor per estimar-me. Vaig veure-ho tot fosc,
vaig agafar i toc el dos, deixant espai, deixant que el temps ho cures tot per oblidar-te.
Qui és Soc un Bohemio?
Soc un Bohemio és l'Artur, que és un noi que va començar a fer música... Jo el vaig descobrir el 2020 durant el confinament. Llavors tenia menys de 1.000 oients, però jo vaig, no sé, vaig com connectar molt amb la seva... I em va inspirar molt, ja li vaig dir més, en fer ser trencada a nivell musical, a nivell... Perquè ell s'expressa també com d'una manera molt íntima, en català, i mai he escoltat alguna cosa així com tan autèntic. A més, s'ho feia tot ell, també. I ja des de llavors vam començar a seguir, vam començar a parlar... I això, i aquesta, quan vaig fer el Day la Geminada, doncs li vaig proposar aquest tema i li va agradar i es va animar i vam fer la col·labo.
Un disc on hi ha més col·laboracions com Pep Saula o Jan Aigua.
Exacte. El Pep i el Jan són dos productors. Bueno, el Pep té un grup també que es diu Sexeni i és el productor de Sexeni. Llavors, doncs, bueno, també per Insta ens vam seguir, vam parlar i amb el Pep vam fer la de Vas Volar i amb el Jan la de Viatge al Passat. I ara el Jan i el Pep, amb els que m'he fet, farem també el directe de presentació, que encara no he fet cap directe de presentació del disc de la Geminada, i el farem el proper 25 de març.
De seguida en parlarem i et preguntaré què hi trobarem en aquest concert. Abans sí que et volia preguntar, Miquel, com enriqueix una col·laboració amb un disc propi?
Bueno, aviam, sempre hi ha... Jo crec que establir un diàleg amb algú... que realment t'agradi o que pugueu aportar coses enriqueix a nivell artístic. Després també estan els temes més estratègics, i, però jo realment era una cosa amb l'Artur, era com una cosa que tenia, que volia fer de feia temps, perquè crec que encaixava molt els nostres estils.
Abans, quan entraves a l'estudi micròfon tancat i abans de començar aquesta xerrada, parlàvem una mica la teva música, no? I et deia, ostres, Miquel, és que em recorda la teva música molt. A mi m'agrada molt la música, però no hi entenc ni d'estils ni de res, però sí que em recorda una mica a una barreja entre Manel i Dausà, i m'ho compraves a mitges, això.
T'ho compro a mitges perquè Manel m'agrada molt, però Joan Dausà mai he connectat del tot.
Si et pregunto per referents musicals,
A veure, Manel és un gran referent, com t'he dit abans, però sobretot pel tema de les lletres. Trobo que Manel té les millors lletres que he escoltat mai jo. També, a veure, és veritat que potser hi ha grups en anglès que tenen molt bones lletres, però no m'hi he fixat, o grups russos i no, saps? No les entenc. Però Manel trobo que té una qualitat lírica bestial. De fet, tinc diversos anàlisis de YouTube de lletres a Manel i de discos a Manel. Però referents musicals com a tal, per fer els discos, jo me'n vaig més a coses potser més internacionals, o com Billie Eilish, el seu germà que li produeix, el Phineas. També hi ha bastant de la... de Rosalía, jo diria, del disc El Mal Querer. Però no et sabria dir... Coldplay ha sigut molt referent, en general.
Déu-n'hi-do. D'una manera o altra, diries, Miquel, que fas música costumista?
No.
No, eh?
No, jo diria que no.
Com definiries el teu estil de música?
Doncs... Sad boy... Sad boy català. A més, és com ho diuen molts...
Sí?
Molts així, en plan, col·legues del mundillo. Tu ets un sad... Em diuen, tu ets un sad boy català. I jo, pues, vale.
Doncs escoltem aquest sad boy.
Ens vam conèixer i el món es va aturar. Teníem pressa per conversar.
Això m'agrada molt de les teves cançons, que uses aquests sons conceptuals quan parles just d'aquella paraula. No sé si dir que fas d'una manera o altra música experimental. No sé si això vol dir que experimentes amb la música?
Sí, sí. A veure, sí que té un punt experimental, les meves produccions. També perquè sóc jo, en plan, fent-me fumades a la meva habitació. Però sí, sí, té un punt així... Té un punt de mescla entre coses molt acústiques o orgàniques... amb coses més electròniques i experimentals.
Com s'ha tacut tot plegat? És a dir, com s'ha tacut un dia dir... Ara parlarem de silenci, farem aquí, deixarem un trosset de silenci, o parlarem d'un tro i sonarà un petard...
Aviam, els temes de parlar d'un tro i sonar un tro és bastant obvi, no? Vull dir, no hi ha molta originalitat aquí. però hi ha moltes idees que has d'anar provant i provant. Vull dir, el primer que fas és, sol ser una basura. I a mesura que vas provant coses, doncs surt algú xulo.
T'ha sortit molta basura abans de publicar el disc o no?
Sí, i tant. Sí? Hi ha cançons de ser trencada, hi ha cançons que les vaig produir fins a 3 cops, és a dir, acabar-la i dir, no, gravar totes les veus un altre cop, o... Sí, sí.
Si parlem de nous projectes, fa poc has publicat 2 senzills, uh-huh. no? Un l'escoltàvem a l'inici de l'entrevista, l'altre és aquest. No sé si creus que has canviat també de format musical amb una cançó com aquesta.
Aviam, clarament he canviat de llengua. Vull dir, és la primera cançó que trec en castellà. Mm-hmm. I, bueno, de format musical tampoc crec que hagi canviat molt. Segueix tenint aquest punt romàntic mm-hmm. i pot, és una mica més dens, això sí. No sé, a vegades penso, em vaig equivocar fent aquesta,
sí?
aquesta cançó, no ho sé.
És molt xula. Ara em deies en castellà, entens pensat fer més en castellà o no?
Ja veurem, perquè aquest és el l'edit EP bilingüe, mm. hashtag 1, vull dir que potser n'hi haurà un hashtag 2, un hashtag 3, ja veurem.
Hi ha la idea de qui surti un disc, un tercer disc?
Podria ser un disc, però com una cosa més d'anar juntant tots els EPs que hagi tret i fer com un disc.
Mm. En parlàvem abans, Miquel, el dissabte 25 de març, que et podrem escoltar en directe al Casinet d'Hostafrancs, mm. en el mar del Barna Sants. Jo ja m'he comprat les entrades.
Que bé.
Espavileu i compreu entrades, que segur que en queden poques. On més et podrem veure?
Doncs de moment en lloc més. Hauràs de venir a casa meva, si em vols veure.
Però perquè... És això que em deies abans, manca de temps, manca de gestió,
de
o és que vols
gestió...
que sigui tan íntim com un i prou?
Bueno, hem fet, és que aviam, vull dir, ja et dic, tots els concerts que he fet ha sigut perquè algú m'ha contactat i ha dit, escolta, els de Barna Sants, o els de The Project amb el primer, o el del concert de la Mercè, no, els uh-huh. d'Acció Cultura Viva, jo no he buscat reactivament, realment. Llavors, potser si em poso a buscar i a pensar, doncs mira, en farem un altre al juny, jo què sé. Doncs potser sí, en farem un, no ho sé.
Abans en parlàvem de com està l'estat de la música catalana o de la música de Catalunya. Em deies que ha fotut, però que hi ha molt de talent. Creus que s'aposta prou pel talent jove? Pel talent emergent?
Jo crec que cada cop més. Hi ha més cultura ara d'anar a veure música en directe, de cantants o artistes joves emergents. I és una mica fer aquest canvi de xip, de dir... vull dir, si tothom tingués el xip de dir, anem a consumir música en català i anar a concerts, vull dir, podria haver una indústria molt forta i que la gent es pogués, que molta gent pogués viure de la música en català.
En parlàvem abans, el que fas tu és, entre altres moltes coses, és música romàntica. No sé si aquest gènere estava com oblidat en català.
Poder una mica, sí, perquè tot el que hi ha és tot trompetes i festa major o costumbrisme d'Amics de les Arts, Manel. Però Manel té algunes cançons molt romàntiques, eh?
Sí?
Sí.
Sense donar-los la volta.
Sense donar-los la volta.
L'altre dia en parlarem, d'això.
Sí.
Que vas fer un fil explicant... quina cançó era aquella?
El Gran Salt.
El Gran Salt.
El Gran Salt que va dels porros.
Exacte,
sí.
Que parlava de cigarretes màgiques.
Exacte.
En fi, si el voleu veure, el dissabte 25 de març, dins del Barna Sants, en aquest directe, al Casinet d'Hostafrancs, que el podreu veure a les 8 del vespre. Miquel Nafria, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Ha estat un plaer.
A tu.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Aquesta cançó l'he feta per tu la nit després d'aquell dijous quan vaig dubtar per primer cop si fer-te un petó preguntant-ho als teus ulls. No vam parar de cantar i ballar cançons que altres van fer molt abans sobre com és tan complicat posar en risc algú per un amor més gran. Un amor més gran. Un amor més gran. Posar en risc algú per un amor molt més gran.
voler fer-lo, però no vull estar sol. Vull un amor que abraci, vull un amor del tot, gran com una casa, amb una llar de foc. I nens corrent pel pati, tenir també un gos, cuinar junts a la cuina i fer-te aquell petó. I ara m'has dit que t'has liat amb 4 o 5 i això m'ha fet mal. Jo també sé jugar a aquest joc, no sóc cap softboy català. Aquesta cançó trista és per entendre bé què ens ha passat. És una gran pregunta del que som, serem o mai serà.
Ràdio Estel